Ràdio Estel.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bon dia i feliç diumenge, amics. Què tal estan? Ens plau de retrobar-los una setmana més al programa Església d'Urgell, on fem una mirada a una de les múltiples realitats eclesials de la nostra diòcesi d'Urgell. Diumenge passat entrevistarem en Josep Casanova, director voluntari de Càritas d'Urgell, i ens feu una aportació molt interessant sobre aquesta institució eclesial. Ens hi vàrem quedar moltes preguntes pendents per part nostra i també moltes respostes a donar per part del nostre convidat. És per això que avui, a l'Església d'Urgell, tornem a entrevistar en Josep Casanova per aprofundir molt més en aquesta important realitat diocesana com és i com és a tot arreu Càritas. Seguim en la línia del programa, que és oferir-los cada setmana, cada diumenge, un testimoni de fe d'una persona de la nostra diòcesi per anar enriquint-nos amb la vivència personal i intransferible que aporta el do de la fe a cada creient. Avui es vindrà donat aquest testimoni de fe per part de la germana Conxita Segalà, que és carmelita vedruna de la comunitat de Puigcerdà, a la Cerdanya. Com sempre, acollirem amb interès, per acabar el programa, la glossa dominical del nostre arquebisbe, Joan Enric. Ja saben que l'Àlex Alsina té cura de la part tècnica del programa. Maria Marín els parla. Benvinguts i comencem.
Coneixes la història del Sant Crist de Balaguer? Va enterrar la imatge al Mediterrani, va travessar el mar fins a arribar al riu Ebre, va pujar contracorrent fins a arribar al Segre i va remuntar riu amunt fins a arribar a Balaguer. Al santuari del Sant Crist, on es venera aquesta imatge, trobareu un entorn natural perfecte per a recessos. La Casa d'Espiritualitat compta amb hostatgeria i servei de restauració. Informeu-vos en el telèfon 973 44 53 35.
El santuari del Sant Crist de Balaguer patrocina Església d'Urgell.
Diumenge passat vàrem entrevistar el director voluntari de Càritas d'Urgell, en Josep Casanova. Vàrem quedar bastants aspectes per explicar sobre la tasca humana, social i de servei que du a terme aquesta institució. En tornem per això a parlar avui amb ell per fer-hi una més gran coneixença, en la mida que es pugui, de Càritas d'Urgell. Bon dia, Josep.
Hola, bon dia.
Doncs reprenem una mica el fil de la nostra conversa de diumenge passat, en la que vostè ens explica tasques i serveis de la memòria de Càritas d'Urgell de l'any passat. I també ens parla de projectes i programes que més energia i dedicació havien requerit. Però ara, certament, que podríem dir molts números sobre la tasca de Càritas i del personal i de voluntaris i en què es gasten els diners, etc. Però una pregunta que suscita també, ben segur, la nostra societat és què ha de fer Càritas i què no ha de fer, per exemple. Continuem parlant de la tasca de Càritas.
Bé, aquesta és la pregunta que ens tenim que fer els de dintre, sobretot, que a vegades no ens la fem. Què hem de fer i què no hem de fer? És una pregunta difícil, perquè venim d'una història, com tothom, i a vegades pues, som una mica com uns rehens de la nostra història, no? Jo, des del meu punt de vista, i després que diverses reflexions i visions que comparteixo a vegades amb diverses persones, jo crec que Càritas té que apostar molt pel que seria la proximitat amb les persones, que és l'acollida. I té que deixar fer bastant perquè no se'ns identifiqui tant el tema de la roba i el tema dels aliments. Quan dic el tema de la roba...
Què vol dir?
Vol dir que estem molt lligats històricament amb una visió que Càritas és roba i Càritas no és roba. Estem lligats amb una visió que Càritas és aliments. Jo no dic que no s'hagin de fer d'aliments, però si convertim el nostre projecte en roba i aliments, ens hem equivocat. Hem de pensar en persones i això és el que té fer Càritas. I Càritas té que sortir de la caverna, del despatx. Per què? Perquè, tal com diu la paraula del bon samarità, aquell senyor va mirar al costat. Si no hagués mirat al costat, no s'hagués trobat aquell pobre ferit allí, a la cuneta, diríem.
Sí, sí.
Això és el que tenim que ens falta i crec que hem d'apostar per fer.
Per què hi manca això, Josep?
Bé, perquè som, bueno, perquè som organitzacions que tenim la nostra història, tenim els nostres hàbits i, com sempre ho hem fet així, pensem que ja està, que es té que fer així. I llavors no ens qüestionem a vegades que potser cal canviar i repensar el que fem. No vol dir que el que fem ho deixem de fer, potser ho hem de remodelar, però tenim, o sigui, si tinc que dir ben clar què tenim que fer, hem d'apostar per les persones, perquè és la missió nostra,
clar.
No? I per apostar per les persones vol dir escoltar-les, vol dir acompanyar-les, vol dir ajudar-les. I no, i baixar la beneficència. Donar a canvi de res ho hem de començar a traure-del. Això és l'urgència. No vol dir que s'hagi de fer. Claro, això hi ha situacions, i avui dia, en aquest moment, pues claro, si jo parlo amb la Càritas de Mataró, em dirà una cosa. Si parlo amb la Càritas d'un altre lloc, me'n dirà una altra. Jo amb això tampoc estic fent una cosa tancada. Però com a model, dir que només ens dediquem amb això, no pot ser. Té que ser un model, diríem, més de sortir al carrer, anar a trobar les persones on hi ha les necessitats. Perquè, si no, què ens passa? Nosaltres mateixos som rehens, diríem, dels nostres usuaris. Nosaltres instal·lem un lloc, ens situem en un despatx i la gent ve. Però, clar, allí venen els mateixos, quasi sempre. I a vegades tenim les persones necessitades, les persones que necessiten ajuda, que els has d'anar a trobar, que els has d'anar a oferir que tu els pots ajudar. I crec que aquesta és una aposta de futur de Càritas. I que no ha de fer Càritas? Ah, no. El que no ha de fer Càritas és pensar que ja ho fem bé, que a vegades ens passa. I si tenim alguna lluança, pues l'hem de passar pàgina de pressa, no? Perquè no podem dir que ho fem bé, ho podem fer millor.
Però aquestes lluances, que hi són, que venen perquè a Càritas, sobretot, es dona roba, es dona menjar, s'atén aquestes persones, potser es deixa molt de banda, com vostè acaba de dir, aquesta tasca assistencial a la persona, veure la persona, què necessita aquesta persona, perquè potser no necessita roba ni necessita menjar. Podria ser.
O més ben dit,
o
pensem que donant-li roba ja m'acaba la nostra feina.
Sí,
i aquí ens equivoquem. Després, m'he descuidat el tinter. Càritas, què té que fer? I no fa, és més denúncia, més sensibilització de la societat. Perquè, clar, nosaltres, en certa manera, ara estem fent una mica el paper, diríem, del cul de sac de l'administració, el paper que on no arriba l'administració, doncs venim nosaltres, aquest paper de que perquè fem unes ajudes ja hem arreglat els problemes. No, tenim una ciutat amb problemes. Càritas té que apostar per la veu pública i dir el que pense i dir que alguna cosa hem de revisar de la nostra societat, perquè així no podem continuar. La tassa d'atur que tenim, no podem continuar.
Quines coses vostè faria des d'aquest reclam que està dient ara?
És que no, el tema de l'atur, el tema de la societat, deixant a part el que les teories econòmiques que es puguin dir, que són moltes, però jo em penso que al final haurem de fer un pacte de la societat, de dir, tenim un pastel que és de 10. Pues, si resulta que només amb aquest pastel de 10, vol dir de 10 llocs de treball, i som 20 persones, al final què haurem de fer? Les 20 persones haurem de repartir el pastel de treball. Perquè és que si no, què fem? Que en tenim 10 que treballen i treballen al mateix temps per mantenir els que no treballen. Això no té sentit. Això no promociona les persones, això va contra la dignitat de la persona. Pues haurem de fer un pacte i dir, pues anem a repartir el treball i els que tenim feina cobrar menys perquè els altres també puguin treballar. Això és una teoria descabellada. Bé, pues hi ha algun economista que ja la defensa. Si no, quin model acabarem tenint?
I vostè creu que Càritas ho ha de fer, això? Ha de defensar-ho, ho ha de dir, ha de cridar-ho?
El Càritas té que dir alguna més, a part de... Perquè si no es convertim que només fem beneficència. Hem de tindre opinió pública amb aquest tema. I amb altres temes.
Per tant, ens està fent una proposta de cap a on ha d'anar Càritas. Ben bé, no?
i bàsicament no oblidar mai Càritas, perquè aquest és el gran risc que té Càritas, que es converteix, bueno, ja ho diu hasta el Papa Francesc, diu que no sigui una ONG pietosa, no?
Sí, sí, una ONG,
bueno, pues
sí.
Tenim aquest risc, claro. Som organització, tenim uns modus operandis que s'assemblen al 100% amb una ONG. El que no pot fer Càritas és perdre el sentit, omissió o raó de ser de què és l'expressió de la caritat de la comunitat. Per tant, Càritas i comunitat van junts. No. Si algú em pregunta, existirà Càritas? Dic, mentre hi hagi una comunitat de creients, hi haurà Càritas.
Perquè vostè veu que les nostres, o li sembla, o podria intuir, o per allà on passa, ha pogut copsar una miqueta, ni que sigui una miqueta, que les nostres comunitats cristianes no acaben de fer-se seva Càritas en aquest sentit de què està parlant últimament vostè.
Home, clar que sí, és sí. El que veig, perquè a vegades quan parlen els de Càritas, bueno, escolti'm, els de Càritas jo no vinc del planeta X. Jo estic aquí fent, i estic en més, jo estic a Càritas en nom de la comunitat, sóc un enviat de la comunitat. Jo com a voluntari de Càritas sóc enviat de la comunitat. Jo actuo en nom i servei de la comunitat. Això a mi és un tema que em dona raó i sentit, és que si no podria estar a Intermón o podria estar
sí, sí.
A qualsevol altra ONG, no?
Té Càritas pocs voluntaris, Josep?
Sí, Càritas té pocs voluntaris.
Parlem de Càritas d'Urgell ara, eh?
Sí, diríem pocs voluntaris qualificats, diria jo, sense ofendre a ningú. Clar, tenim molt voluntari de certa edat, de fa molts anys, i ens falta més voluntari, diríem, per fer tasques ja més qualificades.
Per exemple, quines tasques serien?
Bueno, pues, tasques de... Jo amb comunicació no trobo ningú que em pugui donar un cop de mà. Amb altres, a portar o controlar un projecte, no hi ha algú que em pugui donar un cop de mà. També és veritat, i l'experiència m'ho està ensenyant, segons quins projectes fem, també trobem més voluntàries. I segons com organitzem les coses, també, no? L'experiència d'un Balaguer amb el nou centre, bueno, de tindre zero voluntaris que no fossin específics de roba o aliments, doncs han passat a tindre 25 voluntàries amb tasques diferents. Inclús alguns voluntaris ex-usuaris, diríem, no? Que això és el bonic.
Josep Casanova, ens estaríem aquí uns altres 10 minuts més explicant coses de Càritas i de la magnífica tasca que du a terme en la nostra diòcesi i arreu del món, com ja sabem. Agraïm doncs aquesta aproximació i aquest coneixement més a fons que hem pogut fer de la institució Càritas i també explicat per vostè, director voluntari d'aquí a Urgell. Molt agraït, Josep.
Gràcies a vosaltres.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Com els dèiem, el testimoni de fe avui ens l'ofereix la germana Conxita Segalà, que és carmelita Vedruna a la comunitat de Puigcerdà. Hola, bon dia, germana Segalà, què tal?
Bon dia, molt bé, gràcies a Déu.
Sí, sí, gràcies per ser amb nosaltres i per sotmetre's a aquest interrogatori. No, ara faig broma. Aquestes preguntes que, a vegades, quan hem de parlar de la fe, com que és una experiència personal, ens fa com una mica de, no sé, un respecte de parlar-ne, perquè ens agrada parlar de nosaltres, però estic segura que vostè no hi haurà
tens
cap...
Tens raó, perquè sempre fa respecte parlar de la fe amb la dimensió tan profunda que suposen les nostres vides, sí, és veritat.
Bueno, jo li preguntaria la primera cosa, germana Conxita, com es definiria vostè la fe?
Mira, definir-la amb una sola paraula no puc, perquè és adonar-te que Déu existeix i aleshores tu vas entrant a través de Jesús, que en l'Evangeli doncs, ens parla del Pare, ens diu que l'Esperit ens l'enviarà, no? I te'n vas donant compte que això és una realitat que et dona vida, no? Que et va omplint de tal manera que la teva vida ja queda configurada o marcada per aquest fet, però amb uns distintius molt bonics, com és tenir molta pau interior, estimar molt a tothom, a totes les persones, no? Et dona una sèrie de valors que et fan passar per la vida amb molta joia, amb molta felicitat. Aleshores, jo definir la fe, diria, poder una vida.
Una vida, està bé. I des de quan recorda que
la fe com a tal, en aquest context que vostè parla, que ha estat present a la seva vida des de petita, amb els pares, amb les familiars, en el col·legi, perquè vostè potser és beduna perquè va estudiar les bedunes, o no? O és ja afirmar massa, massa cosa? Sí?
Mira, jo la fe me'n recordo que... Sí, la he tingut de sempre, però quan vaig fer la primera comunió me'n recordo que la meva germana gran, que ens portem 13 anys, em va dir, Conxita, de què has demanat a Jesús? I jo me la vaig mirar. Jo dic, res, diu, no has demanat res. Diu, si Jesús ha entrat a la teva ànima per primera vegada. I, esclar, vaig pensar, ah, això és diferent. I com vaig fer la segona, de fet, vaig fer la primera, no? I a partir de llavors, pues, jo recordo que allò va ser com un inici d'una dinàmica diferent a l'hora de viure la meva fe, sí. I, esclar, quan vaig ser gran, doncs, em vaig sentir cridar d'estimar. És a dir, em vaig sentir amb aquella frase de Jesús que sempre ha sigut fonament en la meva vida, no? No m'heu escollit pas vosaltres en a mi, sinó jo a vosaltres, i us he destinat perquè doneu fruit. Aquesta frase, diguéssim, ha tingut un ressò molt fort en la meva vida. L'he sentit molt, molt endins, no? I això és el que, bueno, hem anat fent... He viscut la fe també... perquè me'n dono compte que aquests grans valors, la fe, l'amor, en el cas dels matrimonis, s'ha de renovar constantment. No es pot deixar mai aparcat, no? Aleshores, jo disfruto molt amb el Nou Testament. Fixa't, tinc 74 anys, en porto 52 de vida religiosa, i no m'ha caigut mai de les mans. Sempre trobo una novetat. Sí. I és perquè hi trobo la presència viva de Jesús, sí, 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 que es fa real amb la meva vida. I em fa molt feliç.
I com va ser que la van conquistar les bedrunes? Expliqui'ns-ho.
Bueno,
si vol,
no, de fet,
si vol.
No, jo de fet vaig ser alumna d'elles, no? Clar. I aleshores aquí a Puigcerdà teníem les Carmelites Descalces, però quan anàvem les Carmelites Descalces eren trempadíssimes, però jo ho trobava horrorós tenir que parlar en el torn. Imaginar-me que la meva mare la tenia que parlar a través del torn, ja suposava que, no, que això no em aniria bé. Després sóc una persona que m'agrada molt la naturalesa, que quan sortim disfruto anant en tren i veient els arbres, no? I quan faig un viatge, que vaig a les cases i que aquella geografia t'està parlant, no? T'està parlant dels homes i veus l'acció de Déu en aquells pobles, tot això me fa molt feliç. Em sap poc que tindràs tot això. I vaig buscar-me una congregació... I per al trenar que portaven elles, perquè, esclar, elles nosaltres no ens hem deixat influir per la història. És a dir, que sempre hi ha hagut una germana responsable, que abans li dèiem la mare, i les germanes. Vulguis o no, això també ha donat un toc que totes som responsables, totes tenim molt a fer, ens hem hagut de ficar a la feina, ens hem hagut de ficar a la missió, amb forces paral·leles, no? És a dir, sent totes en tot. Aleshores, això ha donat una força a la comunitat que jo la vaig trobar molt bonica.
I què li va captivar a vostè del carisma?
Això, no? Que fóssim una família, que es visqués la vida religiosa com una família, que el centre de la vida fos Jesucrist, i aquest Jesucrist que ens havia encisat a cada una personalment ens unia per viure la missió.
I ara tot és molt bonic fins ara, però li vaig a fer una pregunta. A veure, potser no, però recorda algun moment fosc, dur, difícil, allò que dius, no me n'ensurto en l'experiència de fe? O sempre ha estat un do que ha estat present i que vostè ha viscut amb joia i s'ha desenvolupat i ha crescut i ha progressat? Com ho diria?
És una pregunta molt, 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 molt íntima, aquesta, eh?
No, però, si no vol, no ho expliqui. Però
és sí, que... va haver-hi un vent a la meva vida que realment el Senyor se'm va eclipsar. Mira, vaig perdre la fe.
Però si això és molt bonic dir-ho, perquè vostè està ara explicant-lo aquí. Vol dir que ha perseverat, que ha anat endavant.
Ja, no, és perquè també tinc un principi, és que en moments difícils no has de prendre cap decisió.
Clar, no
vaig prendre cap decisió, perquè si no, doncs, tampoc estarien aquí parlant de com a Carmelita Bedruna, segurament. Però sí, va ser... No puc dir-te ni el temps que em va durar, però que sí que... En fi, es va eclipsar el Senyor, es va eclipsar la fe, per tant, no?
Sí, sí.
Però bueno, va tornar a venir.
Sí, però és bonic. Li faig aquesta pregunta perquè també ens hem trobat aquí a l'estudi gent que ha vingut a donar el seu testimoni de fe... I alguns expliquen, doncs, que coneixen persones, no les que han vingut aquí, però coneixen persones que en un moment crític ho han deixat córrer tot, eh? I han abandonat Déu i ho han abandonat tot. Per tant, és molt bonic reconèixer que la fe és provada i que vivim en moments foscos, però que anem endavant perquè el Senyor ens sosté, que és el que vostè ens acaba de transmetre, per això està aquí, no? Mm-hmm. Disculpe si la pregunta ha estat una mica indiscreta.
Si forma part del guió, no? Una poesia.
No, però és bonic, és un testimoni de fe. I, per tant, quan parlem d'un testimoni de fe, també podem explicar això que hem viscut, no? Molt agraïda. Ara li demanaria, si li sembla, com relaciona vostè fer obres i fer caritat? Perquè la fe no és una entelèquia, és una experiència viva.
Aquí has de citar la carta de Sant Jaume que diu la fe sense obres és morta, està claríssim, no?
Molt bé.
I, a més, Jesús ja diu que tot el que feu amb un d'aquests germans m'ho feu a mi, que això és encisador, escolta, però un cristià ser cristià resulta fantàstic, perquè resulta que tot el que fas, el Senyor s'ha ficat entre mig, t'ho beneeix i encara t'ho agraeix, no? Doncs pues no, que, això que dius és necessari viure la fe enmig dels germans, perquè, tal com diu Sant Jaume, repetim-me, doncs la fe sense obres és morta. I, a més, s'ha de manifestar l'amor de Déu estimant els germans.
Clar.
És que si no estimem, ens estem enganyant.
Sí, sí, sí.
No és una verdadera fe, perquè Déu ens convida això, a que fem una gran fraternitat, i només la podem fer a través de l'amor.
I això vostè ho constata cada dia en la seva experiència quotidiana amb les germanes de comunitat,
amb la gent, en el col·legi,
sí. Amb les famílies, els pares dels nens...
Sí, això sempre té un cost, perquè, per exemple, passar per la vida estant contenta, estant en pau interior, segura de tu mateixa, a vegades et diu que ets una babava, però bé, no que ho digui.
Qui ho diu, això? No m'ho crec.
Però és igual. No, és igual. Lo important és que tu... Aquesta presència de Déu la vius com la vius? Jo l'he vist d'aquesta manera i en dono gràcies, perquè tampoc no hi crec, amb aquelles persones que a vegades s'han trobat algú comentant, home, és que aquesta vida és molt dura, és que són pecadors. Home, doncs mira, no siguis de pecador, ja està.
Però vostè mai algú li ha retret de que estigui contenta com ara es mostra, que estigui feliç perquè ha tingut...
Saps què em retreuen? Que, per exemple, una persona fa una cosa mal feta i ho comenten, dic, home, pobre, potser més es pica que s'ha equivocat, no sé, miro de... Es veu que tinc tendència a tirar-ho tot per la bona part. I això m'ho va ensenyar una germana que diu, cal tirar-ho per la bona part. I és veritat. I això em diu, és que és una bona fe. Tot ho veu bé. No vol que ni no hi és. Mira, no sé.
I recorda que algú li hagi donat les gràcies per algun testimoni que ha rebut de vostè en algun moment concret al llarg d'aquesta vida tan...
No ho sé, no ho recordo. Jo sí que m'han donat les gràcies... Pares, a vegades, sobretot de cares a l'escola, que un pare ha apurat per alguna situació de la filla, no? I dir-li, miri, faci-ho d'aquesta manera, a veure, vostè ho intenti fer, i abans tornar a venir cap d'un mes a dir, escolta, hermana, ella m'ha anat estupendo, no?
Que bonic.
Sí, això sí. Ara, en l'àmbit de la fe, no sé, potser sí, però no me'n recordo.
Sí, però també, ben segur que el que vostè li va dir a aquest pare... Ho va fer des de la fe, creient en el Senyor,
sí.
i sabent aplicar-ho a aquella circumstància concreta, sí. Segurament. Bé, doncs, si li sembla, ho hauríem de deixar aquí. Jo li faria moltíssimes més preguntes, perquè estic contenta de tot això que ens explica, però el temps en ràdio és el temps, i ho hem de deixar aquí. Li agraïm, però, germana Conxita Segalà, doncs, aquest testimoni de fe tan bonic i tan íntim, i fins la propera.
D'acord.
Fins aquí l'Església d'Urgell d'aquest diumenge, solemnitat de la Santíssima Trinitat, litúrgicament parlant. Gràcies per haver-nos acompanyat en aquests 30 minuts d'emissió que han contingut l'entrevista en Josep Casanova, director voluntari de Càritas Diocesana. També el testimoni de fe de la germana Conxita Segalà, carmelita Vedruna, a la comunitat de Puigcerdà, a la Cerdanya. Ara ja sí, els deixem amb la glossa dominical del nostre arquebisbe Joan Enric. Els recordem que són convidats a sintonitzar-nos novament, si ho desitgen, diumenge vinent, solemnitat del cos i la sang de Crist. Que passin una bona setmana. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
La glossa dominical del bisbe d'Urgell, Monsenyor Joan Enric Vives.
Benvolguts. Després de la festa de Pentecostès, que acabem de celebrar diumenge passat, en el temps ara que comença obert i llarg de durant l'any, així l'anomenem, visquem la missió universal que ens ha urgit el Senyor des del baptisme i la confirmació a cada un de nosaltres. Ell ens deia, aneu a tots els pobles, i també manteniu-vos en l'embeu amor. Per viure amb goig la missió i per mantenir-nos en aquest amor diví, ens cal l'Esperit Sant, el defensor, l'Esperit que hi fon la vida. Hem de viure la fe recordant els dons rebuts a la Pasqua celebrada i per fer fructificar aquesta fe, que és fe pasqual, especialment amb la vivència del diumenge, que és la Pasqua setmanal dels cristians. Déu ens ha donat l'Esperit Sant, que ens fa forts perquè puguem testimoniar la fe i dur a terme el bon combat de la fe contra el mal i servint en tot, per amor a Déu i al pròxim, en un món bastant inhòspit que no ens acaba d'ajudar a ser cristians. Un que hagi rebut l'Esperit Sant, que s'ha batejat i confirmat, està per la vida. No pot estar mai a favor de la cultura de la mort, per exemple, l'avortament, l'eutanàsia, el menyspreu de les persones deficients, la pena de mort, o bé les injustícies, les guerres i el terrorisme. En una paraula, no pot pactar amb el mal, perquè la vida és sagrada, la vida és de Déu. Tant si encara està en el ventre matern com si és un vellet o malalt que ja no ens reconeix, respecta'ls, estima'ls, protegeix-los i acompanya'ls. Ja que portem en nosaltres l'esperit de santedat, l'esperit que és Senyor i infon la vida com professem en el credo. I hem de difondre aquests valors essencials en els qui ens envolten. Necessitem de les generacions joves cristianes que vulguin aprendre a ser gent que estima la vida, que està compromès a favor dels oprimits, que està per la justícia, per la pau i per la germanor. I els joves ho han de poder trobar exemplarment en els grans, en una comunitat de referència que ho visqui. Comprometem-nos per la justícia, triem la vida, cerquem la pau. Ho estic demanant als qui enguany confirmo en totes les celebracions per la seva actualitat a Catalunya i Andorra. Sempre està per la vida. A vegades pot resultar costós, problemàtic, arriscat, però hem de vèncer els egoismes i comoditats, les irresponsabilitats, i entre tots hem de fer una societat més justa i solidària, on tota la dona pugui tirar endavant el seu embaràs, on tota família que té un problema de salut, per exemple, pugui sortir-se'n, on les famílies amb problemes econòmics trobin ajut i recolzament, on ens estimulem a tenir cura de les persones dependents, on es creï treball i compartim les feines que hi pugui haver, perquè així tots puguin anar endavant amb esperança, amb l'ajuda de Déu, certament, però també amb la cooperació nostra. Sant Pau, a la Carta als Gàlates, exhorta: deixem-nos guiar per l'Esperit, i explica: els fruits de l'Esperit són amor, goig, pau, paciència, benvolença, bondat, fidelitat. Estimats, l'Esperit de vida que Crist dona al qui es confirma és el mateix Esperit que va crear el món, l'Esperit que ens fa néixer de nou. És l'Esperit que, com una fina pluja d'aigua, fecunda la terra àrida i la fa germinar. És l'Esperit que va fecundar les entranyes de Maria Verge i va fer que pogués néixer Jesús, el Salvador. És l'Esperit Sant que davallà com un colom sobre Jesús el dia del baptisme al riu Jordà. I és l'Esperit que van rebre els apòstols a la Pentecosta i que ara, de veritat, se'ns dona també a nosaltres. Que al llarg de tota la vida no oblidem mai que portem dins nostre un caràcter que Déu ens ha regalat, un do que no perdem mai. Amb l'Esperit Sant sempre ens en sortirem. Tinguem esperança. Tingueu un bon diumenge i una bona setmana. Adéu-siau.
Ràdio Estel